Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que la taronja amarga té el seu origen a la Xina i a l'Índia, mentre que van ser els romans que la van introduir a tota la conca mediterrània? És que la taronja dolça va entrar 3 segles més tard de la mà de Vasco de Gama. Per tant, la taronja amarga hi va ser primera 3 segles, 300 anys abans. Per això, a molts llocs encara fem l'amanida de taronges agres.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja hem començat aquest mes de desembre, ja el tenim ben encaminat gairebé la primera setmana i anem a veure l'Òscar Gómez, a veure quin restaurant ens posa a la nostra guia Virgínies. Després correrem una mica per Catalunya. Mireu, primer de tot ens anirem cap al Pla de Santa Maria per veure com neixen els calçots, a veure si ja comencem a menjar calçots i a fer calçotades per preparar aquestes festes de Nadal. Després parlarem d'ous i parlarem d'un projecte molt interessant d'un grapat de petites empreses que s'han reunit per comercialitzar ous ecològics a casa nostra. I acabarem amb en Pep Palau, un ramader que està una mica enfadat perquè l'escorxador del seu territori ha tancat les portes. Vinga, va, comencem!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ai, que el trobàvem a faltar, l'Òscar Gómez. Què tal? Com anem, Òscar?
Hola, Pep, molt bon dia a tots. Jo també els trobava a faltar.
Home, després de tants dies aquí fent el podcast de la Fonda i que no ens venies a veure, i avui, el dia 6 de desembre, un dia festiu aquí a casa nostra, doncs d'aquests caps de setmanes llargs que van bé. T'agraden tu els caps de setmanes llargs o no?
A mi m'agraden els caps de setmana llargs molt més que els caps de setmana normals, ja t'ho dic. Sí,
sí, no? Perquè així pots anar a esmorzar més llocs, eh, punyetero?
Esmorzar, dinar, sí, sí, fer la migdiada, viure.
Sí, exacte, viure i riure, eh?
Sí.
Es veure, ja em va. A quina proposta ens fas per aquest divendres de començaments de desembre? Que pensa una cosa, eh? Que mirem una mica i ja estem veient allò Nadal, estem veient Sant Esteve, estem veient el Torrons.
Sí, sí, ja ho tenim aquí. Mira, avui us proposo que anem al centre de Girona, a la plaça del Vi, on els germans Roca han obert, jo crec que el local que els faltava per tenir tots els triomfos de la ciutat. Han obert un bar, que és el bar 7, escrit amb números romans.
Home!
I a la plaça del Vi, tenen el 3 estrelles, tenen el restaurant gastronòmic, tenen el de grans clàssics, a l'Esperit Roca, i ara tenen un bar, i ja tenien la viquineria, tenien la gelateria, ho tenen tot, els germans de Girona.
Bueno,
a mi em sembla molt bé, a mi em sembla molt bé.
Escolta'm, i des de fa res, molt poques setmanes, el restaurant per allà dalt, aquells mons del whisky, que
sí,
haurem de mirar si parlem amb en Joan o amb en Pit o en Jordi i els acompanyem un dia, tu i jo.
Ostres, a favor, estic aixecant, la ràdio no es veu, però estic aixecant la mà, a favor, a favor.
A veure, va.
Escolteu, mira, una cosa que m'agrada d'aquest bar és que han aconseguit una cosa que és acostar a cuina a qualitat, senzilla, que és un bar, a un públic que o no es vol, o no es pot gastar una certa quantitat de diners, però que sí que vol menjar amb qualitat. I és realment una cuina molt ben feta, molt fina, tot i que manté els plats d'un bar. I una altra cosa que m'agrada molt és que el preu és molt interessant. Són uns preus realment populars que en aquest tipus de cuiners de vegades sembla que no pugui ser. Doncs bé, en aquest cas, sí, evidentment, ells no estan a la cuina, personalment cuinen, però sí que la proposta té aquest segell de qualitat i és un preu molt econòmic. Et poso un exemple, Pep. 2 canelons amb la recepta de la seva mare, la Can Roca, 5 euros. Un plat de l'escaralón, 5 euros, em sembla que és un preu molt bo. Raonable. Molt bo, sí, sí. És un bar, té una barra a l'entrada amb tamborets alts, té una sala amb taules menudes i una terrassa xulíssima sota els porxos de la plaça, i aleshores pots triar d'aquests tres espais quin t'agradi més. A mi la plaça, si no fa molt de fresca, la veritat és que és fantàstica, sota els porxos.
Clar, és que aquí, mira, tu ho has dit ara al principi, no? Tu parlaves del celler de Can Roca i parlàvem del normal, i parlem doncs d'aquest nou restaurant que se li ha donat fa molt pocs dies l'estrella Michelin, allà dalt al castell de Sant Julià, però jo crec que aquí, tal com bé deies, és el bar de tota la vida, i és el bar de Can Roca, és aquell somni, jo crec, d'en Pitu, d'en Jordi i d'en Josep, sobretot, de poder gaudir d'aquells plats que moltes vegades molts hem tingut la sort de menjar-nos allà, de la mà d'en Narcís, aquest cambrer mític de Can Roca, que et servia els calamars de la Romana, que et servia els ronyons del Xerès, o que et servia, per exemple, jo recordo l'any 91, quan jo hi vaig començar a treballar, que el diumenge al vespre estava obert i la gent venia a menjar al bar de Can Roca i menjava els rostits doncs, que havien quedat del diumenge al migdia del restaurant, i se'ls fotia allò un rostit de conill o de galta amb pa amb tomata, que això ho trobo tridimensional.
Clar, en realitat és aquesta cuina popular. És cert que jo trobo que la fan un puntet més sofisticada o més fina que a Can Roca com a tal, tot i que manté aquest esperit totalment popular. Per exemple, parlaves dels calamars. Els calamars són els calamars a la romana de Can Roca, que valen un imperi, són de rodanxa fina, molt cruixents, amb un arrebossat soufflet, molt lleuger, molt tendres a la mossegada, els calamars acadèmics, que són perfectes. Mm.
Els calamars de la iaia Angeleta, Òscar, que això ho he explicat alguna vegada, tu saps com jo vaig aconseguir la recepta canònica dels calamars de l'Angeleta? Perquè, clar,
no ho sé, però
no hi havia manera que la iaia Angeleta ens digués, mira, doncs espera-te un moment, farina, tanta, no sé què. Jo el que vaig fer va ser posar 5 quilos de farina en un pot, un sifó ple, una ampolla de conyac plena, els ous allà, saps? I llavors, quan ella va fer la pasta, vaig anar a restar, saps?
Trampós.
Sí, sí. No, trampós no, viu,
bueno,
saps?
Bueno, viu, exacte, perdona, Pep, que viu.
Sí, sí, és que som boníssims aquests calamars,
Sí, molt bons, molt bons. Com també és molt bona la carn de perol sobre una base de patates, tipus panadera, així, talladetes en llesques fines, que fa com un rosetó, que està caramelitzat per sota, cremoset per sobre, amb la carn de botifarra de perol, és una mossegada meravellosa. L'escabeig cremós de conill, desusat també, sensacional, perquè a part que està boníssim, també serveix per recuperar una mica l'escabeig, com a plat, com a elaboració de bar, que és una tradició de la nostra cuina, és un escabeig, a més, molt elegant, molt poc acidulat, fresc, divertit, la carn està desossada del conill, és tendra, és sucosa, és un plat fantàstic.
Oh, que bo. Sí. Escolta'm, i de postre suposo que no vas pas empairar-te'n, que diem.
Doncs no. Abans de les postres vaig fer la croqueta de pernil,
que bona.
Que era meravellosa. I les postres, primer vaig començar la carta. Pep va dir, mira, pedes el vi negre amb nata muntada. Va dir, no està malament. Mm-hmm. Després vaig baixar una mica, vaig veure flan d'ou amb nata muntada i vaig pensar, doncs tampoc està malament. I després vaig veure pijama. tot.
Pijama i a dormir, eh?
I, clar, pijamita i a dormir. I aleshores jo vaig demanar el pijama, que té el flan, té nata, té 5 cireretes confitades. A mi m'agrada molt les cireretes confitades i els pijames normalment en posen una. Aquí en posen 5. El préssec està talladet, finet, no és aquell préssec gruixut que de vegades una mica excessiu. Està tot ben elegant, ben posat, és un pijama, però no falta el paraigües de paper posat a sobre perquè sigui un pijama que visualment et recordi el que menjàvem quan érem nens i quan érem petits.
Vols que et digui una cosa? M'encanta que hi hagin restaurants que avui en dia tornin a agafar aquelles propostes de fa 30-40 anys i les tornin a posar bé, i a més receptes canòniques però molt ben fetes i tècnicament molt ben treballades,
Sí, un altre dia, Pep, parlem del banana split que pots menjar a l'hostal de Cal Enric.
Oi, mira, fem una cosa, mira, ara que estem aquí, et proposo que vinguis a treballar el 25, que és Nadal, el 26, que és Sant Esteve, l'1 de gener, que és Cap d'Any, i el dia 6, que és Reis. Mira,
doncs
què?
Ja pots anar preparant la màquina de fitxar, perquè fitxaré, que estaré treballant aquests dies.
Òscar Gómez, moltíssimes gràcies per portar-nos avui al B7, aquest restaurant, aquest bar dels germans Roca, de la família Roca, d'aquest univers Roca, a la plaça del Vi de Girona. Gràcies.
No, a vosaltres, una abraçada gran.
Vinga, va, adéu-siau.
La Fonda.
I ara que comencem aquest mes de desembre, ja tenim ganes també, a més de fer i preparar a les bones festes de Nadal, doncs, home, hi ha una cosa que, com a mínim, ens fa també ser una miqueta més saludables, i és que són els calçots, aquells que moltes vegades la gent no hi pensa. Fins al mes de gener o febrer, sobretot el gener, que és quan es fa la Fira del Calçot a Valls, a finals de gener, però em sembla molt, que de calçot ja n'hi comencen a haver. Per tant, qui vulgui, comencem a obrir el tret de sortida de les calçotades. Per això també anem fins a Figuerola del Camp, que aquí tenim en Dalmasi Clofent, que és el president de la IGP Calçots de Valls. Dalmasi, molt bon dia.
Hola, Pep, molt bon dia.
Escolta, estem a principis de desembre i molta gent ja pensa en el gall del Penedès, el pollastre del Prat rostit, els canelons, l'escull i carrandolla, però tenim temps, ja és un moment per començar a fer una bona calçotada?
Aquí el que és important és que pensem en allò que ens fa gaudir. Per tant, sigui el que sigui, pensem-hi, perquè tots aquests productes que tu acabes de dir ara mateix doncs són fantàstics. De tota manera, pel que fa a nosaltres, la IGP Calçot de Valls, des del novembre comencem a certificar calçots fins a l'abril. Per tant, en aquests moments, restauració i algunes masies particulars doncs ja es poden començar a fer les calçotades i, de fet, se'n fan.
Home, va bé perquè, com a mínim, diguem-ne, una calçotada és un plat, és una menja que és molt saludable.
Sí, home. A veure, la calçotada té una cosa que és fantàstica, no? Diguéssim que és la part de l'amistat, de la relació, del riure, del jugar amb la canalla, de tot això, no? Però no hem de perdre de vista que tot sumar, tots els ingredients que composen una calçotada, si són de qualitat, si són d'aquí, doncs la salsa, l'oli de DOP, el calçot, les carns que es fan servir, doncs són saludables. El calçot, per ell mateix, ja ho és, antioxidants, molt de potassi, diurètic, ajuda al tracte intestinal, perquè es diu la sang doncs recolleixi, no, al màxim els nutrients, i per tant és una verdura, diguem-ho així, és una verdura que a més de donar aquest aspecte més lúdic i més de disfrutar amb companyia, doncs també ens ajuda amb la nostra salut.
Escolta'm una cosa, fa unes setmanes hi va haver aquest episodi, diguem-ne, de moltes pluges. Vosaltres aquí us va agafar d'escallimpada, però també està clar, esteu bastant tirant al sud de Catalunya. Això com us va afectar a vosaltres el cultiu del calçot?
Sí, aquí a la zona geogràfica de l'IGP Calçot de Valls, que comprèn, com ja ho sabeu, com hem repetit moltes vegades, les quatre comarques, no? El Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, doncs, esclar, la part que toca més a costa i més, sobretot, del Baix Camp, doncs hi van haver quantitats bastant importants de pluja. Però, en qualsevol cas, ha sigut més la part positiva que no pas la negativa, no? No podem pas queixar-nos d'aquesta pluja perquè ha sigut un canvi radical en relació als últims 2-3 anys de sequeres i de bastanta problemàtica, no? Per augment de costos, per malalties estrafalàries dels fongs, degut a temperatures de la terra i tot plegat. Per tant, enguany, aquestes pluges que tu estaves dient han sigut fantàstiques. És a dir, jo aquest dia deia l'aigua del cel fa miracles, i realment és així.
es talla la cinta que dona, diguem-ne, obertura a les calçotades, sigui el restaurant, sigui les calçotades familiars o entre amics, però el calçot s'ha de treballar tot l'any, eh? De la Massi?
Sí, home, el conreu del calçot ho diem i ho vam explicar perfectament, diguéssim, a la nostra pàgina web, on diferents socis, productors, diguéssim, mostren que durant tot l'any van fent les tasques per allò de tindre'ls a punt ara en aquest temps, no? A veure, si no recordo malament, en aquesta filmació, Pep, tu també hi surts quan plantàvem el cebollí, o sigui que ho coneixes perfectament, no? Sempre diem, és un calçot de tot l'any, inclús una miqueta més, perquè plantem la llavor, el cebollí, que després l'arrenquem, farem ceba, després el calçot, i i quan acabem a l'abril, representa que ja fa quasi un mes o dos que ja hem començat a preparar la collita de l'any següent, no? Per tant, sí.
Escolta'm, Dalmasti, què té el calçot de Valls que sigui tan reconegut?
Mira, el calçot de Valls el que té és que està conreat primerament d'una manera, bueno, natural, però mira, dir això no seria gran cosa. Però en canvi, la gràcia de l'assumpte està en que la IGP Calçot de Valls, amb el seu reglament, el que suggereix o el que demana és deixar créixer la planta amb el seu desenvolupament normal i natural que té. Per tant, no acceptem que hi hagin accelerants, ni adobs estrafalaris, ni coses d'aquestes, sinó que ella es va posant de la manera que naturalment li va a la planta. La segona cosa molt, 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 molt important és el clima i el terreny que participen en aquestes quatre comarques que tenen com a denominador comú que les gelades de l'hivern no baixen gaire més de 3-4 graus sota zero, que no són permanents, que hi ha un vent que ens ajuda, diguéssim, el nostre aliat és el vent, no?, per la sanitat vegetal d'aquesta planta. Els components de l'aigua que fem servir del subsol, de les mines, dels pous, doncs també li aporta característiques especials organolèptiques a aquest calçot. I després el que hi ha, doncs, és el tipus de terra, de terreny, que el calçot agraeix molt que no hi hagin enxercaments, és a dir, el que diem, doncs, que dreni molt bé el terreny, no? Doncs la composició d'aquest terreny, que no ha de ser massa argilós ni massa compacte, doncs fa que tot això conjuntament, fibrositat, molta dolçor, amb aquestes aigües o amb unes aportacions de reg correctes, una tendror doncs, que ajuda, no?, quan te'l poses al paladar el puguis disfrutar bé. I per tant, tot això que jo he dit, Pep, serien qüestions tècniques, però de tota manera el jutge més imparcial i més just i que no falla mai és el del paladar que té cada un. Per tant, si aquest calçot de l'IGP, calçot de Valls, el teu paladar diu que és boníssim, escolta, és que és boníssim.
Home, sobretot també per la mida. Escolta, una cosa, el tema de la varietat, és una varietat? Hi ha diverses varietats que estan emparades dins d'aquesta indicació geogràfica protegida. Com funciona això de la llavor?
Mira, la llavor que fem servir, que està, diguéssim, autoritzada només aquesta pel reglament de la IGP Calçot de Valls, és la varietat blanca tardana, gran tardana de Lleida. A partir d'aquí, el que va fer aquesta seria la varietat base, diguéssim, no?, que moltes altres tipus de llavor són en base a aquesta varietat. El que va fer, però, la IGP Calçot de Valls, amb un programa ja fa uns quants anys enrere, és la millora genètica d'aquesta llavor a partir de les pròpies plantes que els productors plantaven en aquest terreny. I per tant, cada any seleccionem una quantitat de motes, a partir d'aquí anem buscant les millors i li anem demanant, o sigui, anem observant quines plantes ens donen allò que a nosaltres ens sembla que necessitem perquè aquest producte sigui més bo, no? Per tant, no hi ha alteració, no hi ha laboratori, no hi ha res, sinó que el que hi ha és una selecció natural, una millora natural a partir de la varietat pròpia nostra.
Dalmasi, quants pagesos i pageses esteu ara dins, diguem-ne, d'aquest reglament de la IGB Calçot de Valls?
Mira, la pregunta és molt bona, perquè enguany, una mica l'any passat també, però enguany, amb aquest punt de vista, diguéssim, des d'aquest punt de vista estem molt i molt contents. Per què? Perquè els socis de la IGP Calçot de Valls són uns 50 socis, 84 pobles, 4 comarques, amb una producció d'uns 18 milions i mig, 18 milions 500 i pico de mil, que això és el que hem certificat fins ara. Ens faria il·lusió arribar als 20, però com que em faig sempre tan pesat amb aquest 20, doncs quasi que ja no ho diré més, això, i fins que no surti no ho diré. Però, en qualsevol cas, a on està l'alegria per la pregunta que tu em fas? Doncs l'alegria està en que l'any passat vam tindre dues incorporacions de dos joves que van entrar dins de l'agrupació, de la IGP Calçot de Valls, i a més la incorporació d'una noia com a titular d'explotació agrària. Per tant, temps enrere vam fer, que tu també ho saps, unes xerrades, unes conferències amb les conselleres, i per tant un dels temes era relleu generacional, acompanyat amb la idea d'una mirada de dona, no? És a dir, des de la IGP ens preocupa aquest relleu generacional que pateix la pagesia, i per tant nosaltres també. Per això aquesta incorporació l'any passat de dos joves, doncs, ostres, sembla, noi, que respirem una mica millor.
Dalmasi, hi ha una cosa molt important en tot això, i és que el calçot va lligat, diguem-ne, sempre a aquesta gran festa que és la calçotada, però hi ha vida més enllà del calçot i la calçotada, és a dir, hi ha vida més enllà perquè el calçot és una ceba tan bona i tan dolça que et permet multitud de receptes. Jo no sé, Dalmasi, si aquí a casa teva, a Figuerola del Camp, a part, diguem-ne, de menjar-lo doncs, amb la salsa de calçots, el romesco o així, us agrada fer-lo d'altres maneres?
Sí, nosaltres a casa des de sempre, de mons pares i en fi, des de sempre, no? El calçot és per fer la calçotada, però la calçotada és un dia que la fem, no? O un dia que tens uns amics, o el dia que ho fas amb el grup del teatre, diguem-ho, no? Però en qualsevol cas, a casa nostra, doncs és normal que al vespre doncs els escalivem i ho fem amb oli, sal i una mica de vinagre, només escalivat i ja està. És normal que fem truita de calçot, és normal que els fiquem a l'escudella, és normal que en comptes de ceba fem arròs amb botifarra negra, amb el sofregit del calçot i després un calçot sencer al damunt de l'arròs, és a dir, aquest arròs a la cassola una mica estrafalari. A vegades els meus fills diuen, bueno, com es diu aquest arròs? Diu, no ho sé, és igual, poseu-li el nom que vulgueu. La qüestió és que hi ha un munt de coses la mar de bones, i el calçot, el que dius, té tota la raó. És a dir, el calçot és festa de la calçotada i calçotada, això és un aspecte molt, molt lúdic, no?, que ho coneixem tots, però el calçot també té això que nosaltres li diem la cuina del calçot, no? I la cuina del calçot és dues, tres conceptes o variants. Una és que el podem incorporar com a verdura de consum diari a casa. Ens donarà o ens aportarà els plats, i tu ets, en fi, vull dir, perfectament coneixedor, no?, d'una melositat, una dolçor que la ceba, doncs no la dones. Si la vols molt potent, doncs posa-hi ceba. Però si ho vols més melós, doncs el calçot t'ho donarà, no?, amb molts plats. És un perfecte acompanyament al forn per qualsevol peix, amb una mica d'oli, bueno, lo de sempre, oli, pebre, sal, posat al forn, i després és un fantàstic acompanyament de peix, de carn, qualsevol cosa li va bé i lliga. Per tant, la cuina del calçot com a utilitzada a casa. La cuina del calçot també amb un aspecte molt important, Pep, que és que els xefs, els que sou tècnics, coneixedors, experts, i sabeu fer màgia. És a dir, realment amb els calçots es pot fer màgia. Vam anar amb un event, no?, que hi havia un xef, diguéssim, a Barcelona, a la a Illa Diagonal, ara fa no gaire temps, i escolta'm, és a dir, uns nyoquis que va fer de calçot, uns bunyol amb calçot, que doncs van ser fantàstics, no? Per tant, és a dir, els xefs, els grans cuiners, també saben fer de, i també permet el calçot fer màgia, no? I per tant, és aquest conjunt, és a dir, calçotada té aquest aspecte lúdic de festa, d'amistat, de gran manifestació gastronòmica festiva que ens iguala i ens agermana i ens identifica com els castells, que el calçotada i castells ens identifiquen, no ens representen com a catalans, però a més hi ha aquesta altra part, no? La cuina del calçot. Un munt de receptes que es poden arribar a fer a casa nostra cada dia, de diferents maneres, i els que hi entenen més, els xefs, els que sou tècnics i coneixedors de la cuina, realment, doncs, en fi, ho hem provat, ho hem vist, sou capaços de fer, en fi, màgia.
Jo ara estava pensant com una cosa tan senzilla que podem fer totes les cases i podem, diguem-ne, canviar, no?, allò que dèiem, la ceba o el porc, no?, per exemple, la sopa de ceba, que tenim aquella sopa de ceba cèlebre del senyor Bocuse, la Giscard d'Estaing, no?, aquella sopa de ceba que va amb una mica de tòfona, que després s'hi ha l'embolcall, aquella pasta de full al damunt i que creix al forn, o, per exemple, no?, la vichy soise, que és patata i porro, escolta'm, fem-la, diguem-ne, d'aquí a la terra, amb la patata de Prades, que la tenim aquí al costat, i el calçot, llavors no sé si l'haurem de dir calçotuàs,
Bueno, inventar noms jo ho deixo pels que en sabeu inventar, no? En qualsevol cas, l'idea que m'has donat a mi em sembla fantàstica.
Dalmasi, escolta'm una cosa, et deixo perquè tens molta feina, que m'ha dit un ocellet que aquest any els pastorets fas de Sant Josep.
Qui ha sigut el que t'ho ha dit d'això? Perquè sí, ves, fem de Sant Josep i només ho fem per ajudar també el grup de teatre del poble, no? I en un poble petit, doncs, entre tots hem d'ajudar una mica amb el que puguem fer, no pas perquè sigui actor, però...
Escolta'm, jo crec que si aquest Sant Josep, aquests pastorets, s'acabessin amb una miqueta de calçotada o una sopeta de calçots a fora quan s'acaba la funció, crec que tindríeu molta requesta, més de la que teniu encara.
No ho descartis, que m'has donat una idea bona. Però, escolta'm, abans de marxar, només una cosa molt ràpida et volia dir, que l'any que ve, el 2025, és la celebració de la Regió Gastronòmica Mundial a Catalunya. Catalunya és Regió Gastronòmica Mundial. La IGP Calçot de Valls hi participem. Hem actuat com a coordinadors del primer paisatge, que és a primers d'any. Hi ha tot un seguit d'actes programats, no només per la IGP, sinó per tot un munt d'agrupacions, d'associacions, l'Associació d'Hostaleria de la província de Tarragona, l'ADO Tarragona de Vi, en fi, l'Ajuntament de Valls, la Càmera de Comerç, que per cert ja té a punt també la festa del 23 que tu has fet referència, del 23 de gener, 26 de gener que tu hi has fet referència abans. Per tant, aquesta regió mundial hi tenim posades moltes expectatives perquè és calçot i calçotada, que ho torno a dir, no? És a dir, la calçotada és el conjunt d'ingredients i productes de qualitat, amb segell de qualitat, que tu has anomenat les patates de Prades, doncs també hi entren, també...
I les avellanes de Reus, per la salsa.
Exacte, per fer una bona salsa al fruitxec és imprescindible, per tant, la D.O. avellana de Reus hi té un paper important.
I l'oli d'oliva verge extra també,
La denominació siurana és la DOP més gran que hi ha a Catalunya, de les 5, doncs la de Siurana és la més gran, és la que abarca tot aquest territori, diguéssim, de calçot també, i per tant l'oli verge extra de DO Siurana dins de la salsa, és a dir, no pot fallar, per això és tan bo.
no pot fallar, per això està molt, per això aquest mes de gener, que Catalunya, com diem, serà durant tot aquest any regió mundial de gastronomia, començarem amb aquests paisatges, diguem-ne, de la cuina catalana, amb el mes de gener, amb el calçot de Valls i també el fruit secs. Dalmasi, vés a començar a fer sopa de ceba, que em sembla que a partir d'avui tindreu moltes entrades vengudes, aquests pastorets. Bones festes.
Molt bé, igualment, Pep, moltes gràcies a tu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I anem cap al Pallars, concretament a Buira, que allà hi tenim en Pep Palau, que és cuiner i ramader, que ens explicarà una història d'aquelles que no ens agrada per acabar l'any. Pep, molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Pep. Mira, per aquí, aguantant el país.
Aguantant el país, eh? Fa uns dies vam veure a la xarxa d'Instagram que explicaves una situació que no és gaire agradable, sobretot perquè sempre parlem de que la pagesia s'ha de defensar, de que hem d'ajudar, parlem molt de la cuina de proximitat, parlem del quilòmetre zero, però després a vegades hi ha situacions d'aquelles que sembla que ens en descuidem, no? Què us està passant per aquí dalt al Pallars, Pep?
Bueno, doncs que fa tot just uns dies, a principi des de novembre, l'Ajuntament de la Pobla de Segur, que és el propietari de l'escorxador municipal que tenim, que al final és l'escorxador de referència que tenim al Pallars Jussà, perquè no en tenim cap més, ens va comunicar que a final de mes es deixaria de matar perquè havien decidit tancar-lo. Amb la qual cosa, aquesta setmana ens hem trobat que una setmana abans del que ens havien dit ens han dit aquest dijous serà l'últim dia encara per agreujar una mica més, no? Clar, això al final els productors o els carnissers, a la gent que en som que l'utilitzem, no? Pues clar, ens representa pues un greuge, no? És un greuge haver d'anar a matar una altra comarca.
Clar, el fet de que s'hagi de fer el sacrifici dels animals a una altra comarca vol dir més quilòmetres, i això no és només, diguem-ne, problemes per vosaltres, que són més quilòmetres els que heu de fer, sinó també que els animals, diguem-ne, clar, el fet de fer 10 o 12 quilòmetres o haver-ne de fer 50 o 60 també canvia la cosa, no? Parlem també de tot això del que és el tema del benestar animal i tot això, i això també afecta.
Bueno, el que seria el transport, tampoc hi ha molt problema de cara al benestar animal, no? I el més aviat el problema és amb la sostenibilitat de tot plegat, no? Perquè ens omplim la boca d'obradors comunitaris, de ser el màxim sostenibles possibles, de defensar la ramaderia, de defensar la pagesia, i resulta que a l'hora de la veritat els camins són bastant distants de tot plegat, saps?
Clar, i a més una cosa que un escorxador que clar, ens ho mirem una miqueta així en el mapa i n'hi hem de molt grans, els petits són els que cada vegada van quedant menys i és l'enrevés, no? És el que hauria d'ajuntar i de fer aquesta xarxa comarcal a tot Catalunya per poder tenir i poder gaudir d'aquesta proximitat que diem, no? Sempre.
Clar, al final sempre defensem els productes de proximitat, però a l'hora de la veritat no són tan de proximitat potser com ens sembla, no? I els que tenim la possibilitat de tindre una proximitat molt bona, com era el cas, pues, quan passen coses així, que una administració deixa d'apostar-hi o creu que sent deficitari pues, ja s'ha acabat tot, doncs bueno, pues, et sap molt greu, no? Perquè potser en aquest país tenim grans coses deficitàries, no? Per exemple, moltes vegades es parla les estacions d'esquí són deficitàries, no sé què, no sé quantos. Vale, molt bé, quina reversió sobre el territori econòmic aporten? Molta. Els transports metropolitans de Barcelona, per posar un exemple molt gran, són deficitaris. Clar, però el discurs és no, és que hi ha molt volum econòmic. Clar, doncs és que a petita escala estem parlant del mateix. Estem parlant del mateix. Això, doncs, això representa doncs, que la gent pot menjar un corder sacrificat aquí a l'escorxador de la Pobla, en aquest cas, una vedella, que la sostenibilitat de tot plegat, doncs, el circuit és molt curt i això li dona un valor molt afegit al nostre producte. I sobretot amb gent com nosaltres, que en el nostre cas, des de Casa Masover, que el que fem és ja anar al client finalista, a la família directament, no? I per nosaltres això és un valor primordial. I ens sap molt greu que hi hagi una organització que em sembla molt bé que potser hagin decidit licitar-ho i ho tornarem a obrir, però abans de fer la licitació no era més fàcil fer la licitació i quan un cop entres la licitació pots tancar amb la gent que hi havia, o és més fàcil tant com un bon fet, tanquem, ho matem i després ja veurem si ho obrim, si algú va fer la licitació o no l'agafa, perquè clar, quan tu fas una publicitat que s'està perdent 60.000 euros, a veure qui és el valent que va agafar una licitació d'aquest tipus, no?
Clar, quantes empreses, diguem-ne, sou de que haureu d'anar cap a una altra comarca?
Unes 17, avui en dia.
Ah, Déu-n'hi-do, 17 ja es fa feina aquí al Pallars, eh?
Sí, bueno, també és veritat que si tinguéssim un escorxador amb una mica més de capacitat, potser es mataria més. Què ha passat? Que va haver un dia, un moment, que hi havia una política d'haver molts escorxadors, aleshores són de petita capacitat, al final poden agafar la matança que poden, això en som conscients. Potser si poguessin agafar una mica més de matança, pues seria més sostenible, evidentment.
Doncs a veure si les coses canvien d'aquí a... Difícil d'aquí una setmana, però a veure si es pot recapacitar i entre tots podem fer una bona feina perquè aquest escorxador no tanqui, perquè fa un servei importantíssim per la pagesia, per aquesta comarca, per aquesta terra, que a més, Josep, tu ets cuiner a més de pagès, no?
Bueno, sí, jo de professió sóc cuiner, després a casa hem sigut ramaders de tota la vida, no? I som cuiners implicats amb el territori, som un restaurant slow food, per lo tant el 90% de les carns que es mengen avui en dia al nostre restaurant surten de la nostra explotació. Bueno, estem molt implicats amb el que és el consum de proximitat, els productes de proximitat, els productors que tenim a la vora, utilitzar-los al restaurant. Bueno, creiem que és la manera de fer país, això.
Clar, nosaltres aquí a la Fonda sempre parlem d'aquella frase que ens encanta, que un dia vam sentir en Joan Roca, que diu: la cuina és un llenguatge per explicar històries. Clar, jo m'imagino, no?, allò, poder explicar la història aquí a casa teva, que a casa Masover, que la vedella que es mengen és la vedella bruna de la teva pròpia explotació. Això no ho poden pas dir tots, eh?
No, això no ho podem dir tots, i que tenim el nostre cabrit també a la carta, i que tenim el nostre garrí ecològic també a la carta. Clar, al final estem... Bueno, també és un projecte molt complex, molt d'acord, però al final el que volem és valoritzar el nostre producte, i que la gent... Avui en dia la gran ajuda que tindria la pagesia i la ramaderia d'aquest país és que ens deixessin treballar tranquils. Aquesta seria la gran ajuda, realment. I no la tenim, tampoc, perquè no ens entenen.
Pep Palau, des de Buira, moltíssimes gràcies, i un dia d'aquests et venim a veure.
A vosaltres, que vagi bé, bon dia.
Que vagi bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Mireu, cap a Cabrians tenim l'Oriol Covallonga, que és un productor d'ous ecològics. Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, tu estàs a Cabrianes, oi?
Exactament, sí. Tinc la granja ubicada aquí a Cabrianes, que forma part de Sallent.
Ah, estem a la tardor. Què fan ara les gallines? Estan bé? Els hi va bé aquesta temperatura?
Sí, aquesta temperatura és ideal per elles. Vull dir, el que no vol la gallina és molta calor o molt fred. I en aquesta època els hi va perfecte, aquestes temperatures.
Escolta, tu i una bona colla de companys i companyes heu muntat una cooperativa que es diu La Dotzena. Què és La Dotzena?
Sí, doncs mira, La Dotzena és una cooperativa de petits productors d'ous ecològics de Catalunya. Ens hem agrupat de 7 productors repartits en Catalunya, que tots fem ous ecològics, tots som petits productors, i ens hem agrupat en format cooperativa. Bàsicament per poder continuar sent petits productors, però tenint una estructura una miqueta més grossa, una mica més sòlida, per poder ser... Diguem-ho així, per poder continuar sent petits i poder ser viables a un futur i ser una mica més competitius. Aquest seria una mica a grans trets el que és la Dotzena.
Clar, de fet, els petits productors, la gent, diguem-ne, que diu petites explotacions o petites empreses, un dels problemes que hi ha no és a vegades la producció del propi producte, sinó com anar-lo a vendre, no?
Exactament, sí. És a dir, no, els petits productors, el que sempre ens ha passat i el que ens continua passant, és que nosaltres fem un producte de màxima qualitat i de proximitat, però com a petita producció, què ens trobem, no? Doncs que, primer de tot, hem de dedicar moltíssimes hores a la producció i després moltíssimes hores al que és la distribució. I la distribució, com que és a petita escala, però tu has de fer-ho normalment, doncs cada petit productor es fa la distribució, se surt molt car si comptes el que són les hores, amortitzacions de vehicles, gasoil, etcètera, etcètera, no? Llavors, una de les maneres que nosaltres hem trobat per mancomunar aquesta distribució és fer-nos socis de la diligència, que la diligència és una cooperativa de, també de transport de productes agroecològics, que el que busca és, també és a més, en forma cooperativa, el que busca també és associar petita producció per fer conjuntament el reparto. Llavors, això ens permet, nosaltres, com a productors d'ous, doncs, entrar dins de la xarxa de distribució de la diligència, i la diligència alhora doncs, pot portar més d'un producte de diversos productors. I clar, això fa baixar molt els costos fixes, fa que nosaltres, com a productors d'ous, puguem repartir a un preu assequible i que alhora el botiguer doncs, pugui comprar diversos productes, tot des d'una sola entrega, diguem-ho així, no?
Sou 7 empreses petites ecològiques, Ous Eco del Montseny, Ous d'Orpí, els Ous de l'Oriol, Mas Estrac, Slow Ous Ecològics, les Tafaneres i la Torrassa, que, escolta, com ho feu això? Perquè, clar, 7, podríem dir, petites explotacions, cadascú té les seves gallines, la seva raça de gallines, heu, diguem-ne, també, allò mancomunat, us heu posat d'acord per tenir les mateixes gallines, com ho feu?
Sí, exacte. Doncs mira, exactament, aquestes són les 7 granges que formen part de la dotzena, de la nostra cooperativa, i el que hem fet ha sigut ficar-nos d'acord per tenir, diguéssim, les mateixes races de gallines. Nosaltres produïm ous blancs i marrons, i l'ou blanc és el produeix una raça de gallina mediterrània que es diu Leghorn, que és l'única raça de gallina mediterrània que hi ha actualment així a nivell productiu. I aquesta gallina és una gallina que amb sistemes de cria ecològica doncs s'adapta molt millor al que són les característiques de la nostra granja. No? Són gallines que són més salvatges, que exploren molt més els patis, s'enfilen a dalt dels arbres, són més lleugeres, són més robustes en el sentit que agafen menys malalties, etcètera, etcètera. No? Llavors, la nostra cooperativa hem volgut apostar per aquesta raça de gallina. L'ideal que ha sigut anar al 100% amb aquesta producció, eh? Però com que, si us hi fixeu, en el mercat que hi ha actualment, doncs tot el que hi ha és ou ros, l'ou típic així és de color ros, doncs no ens hem atrevit a fer el pas al 100% amb aquesta producció per un tema simplement d'acceptació del mercat, eh? Però bueno, al final la gent quan veu l'ou blanc i veu l'ou marron i prova el blanc i fa aquesta provatura, veu que és exactament igual, inclús que els rovells són un pèl més grossos, llavors al final el que ens demostra és que la gent cada cop vol més ou blanc. I per això hem apostat per això també, eh? Vull dir que de mica en mica anem fent la transició cap a més tenir més gallines blanques que marrones.
És curiós perquè, diguem-ne, les persones, diguem-ne, que de Catalunya, diguem-ne, tenim per autonomàcia l'ou ros, no? I l'ou blanc el teníem com un ou, diguem-ne, d'una gallina de posta més industrialitzada i encara hi ha aquesta recança, no? Però, per altra banda, hi ha aquesta contraindicació de que quan un, ara en una fira o en una botiga, doncs veu ous d'altres colors, no? Ous verds o ous blaus, doncs li fa gràcia, no? I dius, ostres, diem-ho clar, no? És a dir, l'ou blanc és igual de bo que l'ou ros. El que és important és el que mengen les gallines i com viuen les gallines, no?
Exactament, sí, sí. Hi ha hagut en els últims anys, hi ha hagut com això, com bé tu deies, que la creença que l'ou blanc era, la gent l'associava amb ou industrial, no? I això és totalment fals. De fet, aquí abans a nivell espanyol es consumia bastant l'ou blanc i es va deixar de consumir, es va començar a apostar per l'ou marron, i això és una creença meva, no tinc la certesa del tot, però jo diria que quan es va començar a muntar aquestes granges industrials tan grosses que hi ha aquí a Espanya, estem parlant que hi ha parcs de gallines de més d'un milió de gallines en una granja, que són així amb gàbia, no? Doncs clar, abans, si produeixes l'ou blanc és un color que, clar, que es veu molt més el que és la brutícia. I quan van començar a fer aquestes granges tan grosses, doncs van començar a ficar més l'ou marron per poder passar més quantitat, diguéssim, i no preocupar-se tant per la brutícia que es veu a l'ou. I com que aquí a Espanya la normativa no deixa netejar els ous, doncs per això es van començar a fer campanyes de màrqueting associant el blanc amb l'home industrial i per poder ficar més el marron al mercat. I quan això és una cosa totalment errònia, perquè com bé us he explicat abans, la gallina blanca és una gallina que és molt més salvatge, que està tot molt millor en els sistemes de cria ecològic, vull dir que no té res a veure amb l'home industrial. De fet, l'ou de a la diferència d'un ou és com està criada la gallina, com s'ha alimentat la gallina, no el color de la closca.
I a més, hi ha una cosa també que m'agrada molt, que la gent mira, si a vegades, jo sempre dic, si a vegades algun tic d'aquests serveix perquè doncs la gent tingui més, diguem-ne, consideració de la qualitat d'un producte, no? Allò de dir ous de gallines felices, eh? Home, doncs, evidentment seran molt més felices aquestes gallines vostres que pasturen amb aquest format ecològic, que mireu la seva alimentació, i això que no pas una gallina que no veu la llum del sol.
Exactament. Això també és molt important a l'hora de quan el consumidor va a comprar els ous. Això ens intenten enganyar bastant quan, per exemple, hi ha envasos d'ous que fica ous de pagès normalment fiquen ous de pagès o ous de granja. Clar, ous de pagès, què vol dir ous de pagès? No? Clar, pageses són tots els que tenen granja. Normalment quan busquen ficar aquestes paraules fins d'enganyar el consumidor són ous de gallines amb gàbia. I la gent, quan pensa en ous de pagès, pensa en una gallina en llibertat. Una gallina en llibertat, que és una gallina campera o ecològica, estem parlant que amb ecològic, actualment, de producció a nivell d'Espanya, estem al voltant de l'1,5% de producció ecològica. Vol dir que tota la resta no és ecològic. Llavors, quan en els envasos posa ous de pagès, s'intenta associar que són gallines en llibertat i no és així. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan va a comprar, si vol comprar ous ecològics, ous de gallines en llibertat, ha de buscar el que és el codi zero a l'ou, i ha de posar ecològic explícitament. Que això vol, i a més, hi ha d'haver el logo del CCPAI i l'Eurofulla. I realment es vol consumir un ou de gallina en llibertat, s'ha d'anar a buscar aquestes especificacions de l'envàs.
Oriol, i vosaltres arribeu actualment a tot Catalunya?
No, a tot Catalunya no. Nosaltres estem centralitzats fent Bages, àrea metropolitana i Gironès, diguéssim. Aquesta és com la nostra zona on ja teníem, on hi ha ubicades les granges que som socis de la cooperativa, que són aquestes zones, i tenim aquest mercat. Ara tampoc tenim més produccions. Sí que és veritat que estem, bueno, ara segurament a lo millor d'aquí un temps entrar algun altre soci a la cooperativa i podem, doncs, abastar més zones. I, de fet, nosaltres animem a altres productors d'ous ecològics que actualment estiguin integrats en grans grups que segurament, doncs cobren preus una mica que no haurien de ser, vaja, per dir-ho així d'una manera clara, doncs que s'animin i que s'interessin per la nostra cooperativa, i que crec que és un model que hauria de ser referent a nivell de Catalunya i d'Espanya, i no només per al sector dels ous, sinó per a tots els altres sectors, i que, vaja, que s'animin, que s'interessin i que s'hi sumin en el projecte.
Home, escolta'm, Oriol, sou 7 ara actualment, la vostra cooperativa es diu La Dotzena, jo crec que se n'hi han d'afegir com a mínim 5 més, no? Per fer la dotzena.
Exacte, aquest és l'objectiu, ser 12. Sí, jo crec que hi arribarem. És que va ser al principi quan... Clar, la dotzena fa estar en marxa des del juliol d'aquest any. És a dir, que és una cooperativa molt recent. Llavors, la gent, i sobretot el sector de pagès, que és un sector tradicional, que és un sector, doncs, que ve de... Doncs moltes vegades ve d'àmbit familiar, a la gent li costa fer el pas cap a una cosa que és desconeguda, no? I clar, nosaltres com a cooperativa de productors dels ecològics és una cooperativa pionera a nivell d'Espanya, no existeix un exemple així. I clar, la gent al principi li fa com por fer aquest pas, però està demostrat, i nosaltres ho demostrarem encara més, que és l'única manera per continuar sent petits productors. És l'única manera, és associant-te i fent, creant sinergies amb altres granges, amb altres companys, i és l'única manera, perquè és que si no, els grossos, el que són aquestes macrogranges, aquests grans grups d'inversió que hi ha actualment al mercat, se'ns mengen, se'ns menjaran i faran desaparèixer la petita producció catalana.
I sobretot no deixar de viure cadascú al seu territori, que es parla molt de despoblament, i aquesta és una de les coses, no?, que pugueu seguir visquent a casa vostra, fent el vostre producte, i escolta, i amb aquesta ètica forma de col·laboració també i de repartiment de les vendes vostres, jo crec que això és una d'aquelles coses. Moltes vegades diem, això és el futur, no, això és el present, Oriol?
Exacte, sí, sí. Bueno, és que ha de ser el present, perquè és que si no, és el que comentava abans, vull dir que el que és el relleu generacional, el que és la despoblació a l'àmbit rural, això està a l'ordre del dia. I si no es prenen mesures, si no es posen solucions, això cada cop serà, s'accentuarà més. Vull dir, al final, el sector convencional de la pagesia, doncs, què ha passat, no? Que ja no existeix el que és la petita pagesia gairebé, i la que existeix està integrada dintre de grans grups. I això és, per mi, és un error estratègic a nivell de país, perquè és que això hauria de ser polítiques de país, que pogués continuar havent-hi petita producció vinculada i arrelada al territori, que al final aquesta petita producció és la que cuida el territori, és la que fa gestió forestal, és la que quan hi ha un esllavissament a algun marge doncs és el que ho cuida, etcètera, etcètera. Vull dir que realment som els que cuidem el territori i el paisatge, que és molt important.
Doncs, Oriol, us felicitem per aquesta iniciativa de la dotzena i de la diligència, i animem a qualsevol productor o productora de gallines de posta, per tant, d'ous ecològics, doncs que es posi en contacte amb vosaltres perquè pugueu arribar com més aviat millor a aquesta dotzena de productors d'ous ecològics. Una abraçada des de la Fonda. Escolta'm, algun dia venim per aquí a Cabrianes, portem la cuina i tastem uns quants ous.
Oh, i tant. Perfecte. Encantats de rebre-us.
Moltes gràcies, Oriol. Salut.
A vosaltres. Vagi bé.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase de Dylan Jones que diu: les receptes no funcionen a menys que utilitzis el teu cor. I això és el que fem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, utilitzar el cor, perquè el romanticisme de la cuina i les receptes sempre són benvingudes. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
times, oh. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.